Patricia Centeno, ho hem dit ja abans, hem pensat tantíssim en tu, deia ara Liu Forn. Hem vist la imatge. Primer pla, Cristina Cifuentes, blanc, jaqueta, blanc, brusa.
Cabell ben recollit.
Cabell ben recollit, blanc, la porta del darrere. Tot era com el cel, era l'entrada al cel de la innocència.
Les arracades.
Perquè és innocent.
És absolutament innocent.
Jo soy la crema de toda mi generación.
He aguantado más de 34, 35 días aproximadamente de una exposición permanente. Linchamiento también ha habido. Mañana, tarde y noche. Por tierra, mar y aire.
Anava vestida amb un vestit jaqueta de color blanc, els llavis, això sí, vermells, però és la primera vegada que no li veiem aquell color de vestit tan llampant que fins ara, durant aquests 34 dies que ella diu de l'inxament que ha aguantat, sempre era palante i ara és un xer.
Sí, de fet, l'últim dia que vam parlar d'ella era perquè havia renunciat al títol i apareixia amb un total look vermell, no? Que era una manera d'empoderar-se ella i de defensar-se. I avui ha canviat l'estratègia estètica i ha apostat, doncs, per ser una mica, o per un estil més de víctima, no? I aquest color blanc, doncs, sempre recordem que és una manera de transmetre innocència, transparència, bondat, o sigui que realment sí que ha estat ben escollit. Jo la veritat és que quan l'he vist aparèixer de blanc, home, ja se sabia, no?, que no es podria defensar massa del vídeo perquè deia moltes coses i tot el que ha passat i els 34 dies que ella recordava, no?, de, entre cometes, linxamiento, doncs realment he pensat que era el dia de la renúncia, no?, perquè realment havia d'aparèixer de manera innocent o com una persona, doncs, que realment no havia fet res i que només era víctima d'un complot.
Però el que no entenc és per què fa servir aquesta estratègia de look d'innocent ara, quan ja ho deixes. Per què no ho fa servir abans per defensar-te?
Perquè l'estratègia d'ella era intentar defensar-se, empoderar-se. I recordeu que parlàvem molt de comparar aquesta xuleria, no?, que també té Esperanza Aguirre en molts moments.
Que, per cert, avui fa un any i un dia que va dimitir com a regidora a l'Ajuntament de Madrid o com a portaveu del grup del PP. També de blanc.
També de blanc, sí, sí. I és que són molt semblants, tant en el caràcter com la manera de fer, com en l'actitud de reaccionar davant de totes aquestes coses. I avui el blanc, doncs, deia això, ara així, l'estilisme era ideal, li esquella com un guant, i a mi m'ha recordat moltíssim, i no sé per què Cristina Cifuentes sempre m'ha recordat molt a Claire Underwood,
House of Cards,
mm-hmm. I de fet hi ha un capítol en el que ella ha de demostrar que és innocent i l'assessor d'imatge li diu ha canviat el vestit i surt de blanc.
Però deies que abans ho havia fet d'un altre color perquè li interessava empoderar-se.
Sí,
perquè
si
al principi et mostres de blanc, et mostra dèbil aquesta vestuari, vols dir?
Sí, jo suposo que sí, que ells van pensar que la manera de defensar-se, doncs, era una mica empoderar-se, mostrar-se una mica més xuleta,
parlar de Toni Cantó, atacar els altres,
sí,
no?
Sí, d'una manera, escolta, no és veritat, no? No és veritat i jo m'enfrontaré amb qui sigui per defensar la meva innocència.
D'acord.
I avui no, avui el missatge era de víctima. O sigui, sóc víctima d'un complot,
sí, sí,
i a més els gestos també
gestos
acompanyaven
una mica
aquest estilisme d'innocència.
Com ho has vist, els gestos?
Aviam, hi ha tres que s'han destacat moltíssim i el que sí que hem vist és doncs, la boca sellejada.
Sí.
Sempre diem que és com un gest de frustració, però també d'intentar reprimir les emocions.
Com els llavis cap a dins, no?
Sí, sí. Que no se li veuen. Els apretes i queden una mica així. Uh-huh.
Sí. Després, els ulls caiguts, no?, de decepció. O sigui, realment estava dolguda i estava molt tocada. Així com aquests dies sí que la veia amb aquell somriure.
Sempre.
Una mica cínic, perquè no era sincer.
No.
Però sí que...
Però estava ben posat.
Cínic.
Avui no. Avui li costava. Saps com quan li fas la broma a un nen, allò de que tens un fil i estires el llavi cap a dalt?
Home, igual, realment...
Doncs avui era... Ai, que me n'oblido.
Sí,
era somriure.
Realment, jo crec que li ha costat moltíssim perquè suposo que estava molt emocionada i el que tenia ganes era de plorar. No sé si de tristor o més bé de ràbia. Però de fet, això... I després, aquests gest que fan...
Què fan?
Que ho fan... Normalment ho fem més les dones que els homes, però és de posar el cap cap un costat.
Ladear la cabeza.
Sí, gairebé cap a l'altra
espatlla.
Espatlla. I aquí el que mostrem és la iugular, no?
Coll,
i és
sí.
una manera de dir a l'altre, escolteu, mira, sóc tan innocent que jo no he fet cap
maldat.
T'ofereixo
el meu coll.
Sí,
és un
sí,
llop
sí.
davant de l'altre
sí,
que li ofereix el coll.
És una manera d'agradar als altres. I ho fem molt les dones, fins i tot per seduir, no? Uh-huh. Però és una manera de dir, escolta, no tinc res a amagar, per favor, estimeu-vos. Estimeu-me, no?
D'acord.
O sigui, aquests tres gestos són els que acompanyaven l'estilisme. Per això dic que avui l'estratègia anava tot enfocada a presentar-nos a Cristina Cifuentes com a víctima absoluta. Així com la setmana passada era aquell vestit vermell que feia joc amb la bandera de la Comunitat sí. de Madrid, perquè associés...
És que avui era la Blanca Paloma. Sí, és que allò, t'ho juro, he vist pel·lícules d'aquestes de Déu, que fan que un va al cel... Era el mateix.
Era això, era
semblava que obria
això.
La porta i s'havia de trobar Sant Pere després
sí,
allà.
Sí, sí, quan ha dit no respondré a preguntes no? I s'ha girat i s'ha anat cap allà, sí, sí. Clar, tota rosa, amb el vestit blanc... Era molt... Aquesta tàctica la utilitzava moltíssim Yulia Tymoshenko, que va ser presidenta d'Ucrània. I era una tàctica també, o sigui, la bondat. I aquesta dona, abans de dedicar-se a la política, era morena, se li acusava de corrupció, tal i qual. Va fer un canvi absolut per intentar que la gent empatitzés amb ella i que la veigués com una persona fins i tot vulnerable.
Però jo tinc una pregunta. Ara, mostrar-se com a víctima i mostrar-se innocent, vestir tota de blanc, etcètera, etcètera, creus que ho fa per ella? Pel seu futur professional o pel seu futur personal, o és una cosa del partit? És a dir, necessitem que et mostres innocent per...
Jo,
no
crec,
sé.
Jo crec que ha estat una estratègia individual. Eh? Jo crec que el partit s'acabarà desentenent i jo crec que avui tampoc ella ha fet cap defensa del partit. De fet, s'ha referit a la seva família, s'ha referit al seu equip i s'ha referit als madrilenys. Però
home, ha fet
moment...
una picada d'ull cap a Esperanza Aguirre.
Sí, ha fotut una ampulla allà a Esperanza Aguirre amb els semàfors i tal.
Exacte. Jo crec que és més intentar netejar la seva imatge.
La seva imatge.
I després, clar, jo no sé com acabarà tot això, però no sé si acabarà en un jutjat. És que no se sap, perquè aviam, també la rumorologia, jo, això ja fa dies que se sent, el primer que va sortir va ser el tema del títol, però sí que és veritat que molts periodistes a Madrid deien que tenien moltes coses molt més greus que el títol, i no crec que fos a l'haver amagat dues cremes a una bossa.
No li hem preguntat a Ignacio Escolar si creu que la querella que va presentar ara fa dos dies sí. Tirarà endavant o no? Perquè, clar, no sé si la retirarà o no després de tot això.
Home, ella segueix mantenint que ha estat una campanya contra ella, per tant...
No, i a més, ella es retira per... No ha concretat perquè es retiria, pel linxamiento en general, però
perquè
no dic que...
Perquè està molt cansada.
Sí, bueno, per la pressió, no? I sobretot per la seva família, que dius...
Home, fa mala cara, eh?
Sí. M'ha semblat lletíssim que parlés del seu pare, que és mort. Mi padre estaria orgullós. Tu què saps? No pots posar en boca del teu pare mort paraules per fer paneta? Em sembla una
però
cosa d'un cinisme.
El missatge anava tot enfocat en aquest sentit, i de fet quan ha dit lo de la família, no, em retiro perquè no vull que la meva família continuï patint. O sigui, no per mi, no, perquè jo seguiria aquí aguantant com una jabata, que dius, val, o sigui, però tu ets presidenta de la Comunitat de Madrid i estàs renunciant. Jo crec que els primers que havien d'haver mencionat eren els madrilenys. Sí, perquè no era una disculpa a la seva família, sinó era una disculpa a tots els ciutadans.
L'última, has vist alguna cosa a nivell de barbeta cap amunt? Que fins ara l'havíem vist amb la barbeta molt cap amunt.
No, què va.
I avui la tenia
avui
més baixa?
Més baixa i caiguda d'ulls. O sigui, avui era absolut... no sentiment de culpa, perquè no era un sentiment de culpa, però sí un sentiment de decepció.
I de derrota, no?
I també? De derrota, sí. Al final han pogut amb mi.
Patricia, com sempre, un gust. Anem a un altre tema, tenim 4 minuts. Macron i Trump.
Petons gens protocolaris entre Emmanuel Macron i Donald Trump a l'arribada d'ahir del president francès a la Casa Blanca, que s'han repetit avui, quan s'ha tornat a trobar. I encara una tercera vegada durant...
Petons, somriures, ara et toco la solapa, ara t'ajudo amb la corbata, ara faig un gest amb la mà, i quan marxem et toco l'espatlla... Tot això és mentida o és que es cauen molt bé?
Ari, la veritat és que la premsa nacional tota destaca que és com una fa una lectura molt amable i molt amistosa de tota aquesta comunicació no verbal entre Trump i Macron. Jo no coincideixo pas. O sigui, per mi l'anàlisi és la continuació d'un enfrontament que ja vam viure l'any passat quan es van trobar, no?, entre Macron i Trump, de dos mascles alfes, cadascun en el seu estil, però que el que volien era demostrar domini sobre l'altre, fins i tot a gestos d'humiliació i de submissió. A no sé, treure-li la caspa a algú en públic, mm-hmm, quan no en té, perquè a més li treu amb un dit, primer, no, li treu amb un dit.
Que no segon, es fa el gest amb tota la mà.
La caspa a la solapa és estrany, seria més a l'espatlla. Mm-hmm. I tercer, a Donald Trump és més escrupolós que jo, que ja és dir.
Vols dir?
Mai tocaria la caspa de ningú.
Vale, llavors vols dir que els dos equips dels dos presidents han estat estudiant molt la manera de superar l'un a l'altre en nivell de comunicació no verbal, ja de controlar.
Ja no crec que ni fos per part dels equips de comunicació, sinó que realment Macron ho va reconèixer, que aquí hi ha un enfrontament també gestual, és a dir, França ha de passar per sobre dels Estats Units. I crec que els Estats Units sí que l'any passat el llenguatge corporal
de
Donald Trump era molt, molt, molt agressiu i aquí l'ha intentat suavitzar i és molt més diplomàtic. Això no treu que continués sent molt agressiu.
Mira, aquella encaixada de mans que jo he vist, algunes imatges, l'encaixada de mans, li encaixa les mans i allò que fa el Trump, que fa molta ràbia, que quan ja tens una mà... No, això no. Ah. Que també, però li encaixa la mà i llavors amb l'altra mà li pica a la mà sobre com dient...
Ets meu.
Sí,
estic atrapat aquí.
Què passa, xato? Estic per sobre teu. Ets com un nen per mi. I jo trobo que aquesta, per exemple, que tenim aquí, aquesta fotografia, quan es giren dels faristols i tornen cap enrere i Macron l'agafa per l'espatlla...
Que Trump és bastant més alt, és a dir, ha d'aixecar molt el braç.
És la tornada a aquesta. És un gest de tornada a dir, tu em fas allò i jo et faig aquest.
Sí, és que els dos dies s'han passat tornant-se a la resposta a l'altra. És a dir, tu em piques aquí, doncs jo et picaré allà.
Infantil tot.
Sí. Dos mascles alfa intentant demostrar que un és més poderós que l'altre. Però a part d'això de la caspa, que a mi m'ha deixat morta...
Increïble.
Després, quan estan en roda de premsa i es saluden i s'encaixen la mà, Macron intenta fer el que fa normalment Trump,
sí,
que és portar-lo cap al seu cantó, i a Donald Trump, per respondre i per no quedar per darrere, li fa un petó. Bueno, després hi ha un moment en què surten al balcó i Macron agafa la mà de Donald Trump i també de Melania, els hi puja com si fos una victòria seva, sí. I fixeu-vos, perquè és el més al·lucinant, és el gest que fa amb els dits Macron.
Com unes banyes.
El gest de les banyes, que és de heavy metal.
De rock and roll,
aquest,
sí.
Aquest gest és italià i la llegenda diu que és per intentar treure el mal o el dimoni de les persones.
Mal.
O sigui, realment, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I després,
el més
divertit de tot, i ja acabo,
perquè
tenim temps, però el més divertit ha estat que Macron i Brigitte i la primera dama tenen una relació que estan molt pendents l'un de l'altre, Macron sempre l'agafa de la mà, i Donald Trump ha intentat fer el mateix amb la primera dama estadounidense. Què ha passat? Doncs que hi ha fins i tot... Jo he comptabilitzat dos cops, i són en dos moments diferents i amb roba diferent, o sigui, dos dies diferents, en què Melania Trump li fa la cobra un altre cop a Donald Trump i no li vol donar la mà.
Ai, ai, ai.
I després, Melania Trump ha estat molt comentada al seu estilisme perquè portava un barret blanc,
sí,
amb una ala bastant considerable,
uh-huh,
i Donald Trump s'apropa a fer-li dos petons...
No
hi
pot arribar.
No pot. I doncs li fa els dos petons en l'aire, que és allò molt pijo, no? Que fa mua, mua. I què passa després? Doncs que Macron el veu i diu, ara te voy a enseñar yo lo que es un francès. I se'n va cap allà, li agafa la mà, perquè quan una dona porta un barret no se li fan dos petons a les galtes i li besa la mà.
Oh, que gran!
Bueno, doncs ha guanyat França.
Però tu vols dir que, per exemple, quan després tornen tots dos als seus despatxos amb els seus equips, diuen, a veure, repassem. 1-0 aquí, 1-1 aquí.
Ahir a la televisió francesa comptabilitzaven tots aquests copets, aviam que guanyava, i res, per dos, guanyava Macron.
Increïble, increïble. Patrícia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer. Ja te ho